Aquest divendres es celebrava el Dia Internacional de Tolerància Zero amb la mutilació genital femenina, i és que cada any 3 milions de nenes entre 2 i 15 anys, això significa 5 cada minut, patiran l'ablació. La mutilació genital femenina és una norma amb un abast social tan fort que les famílies sotmeten a les seves filles a l'ablació fins i tot quan són ben conscients del mal que pot causar. I és que actualment més de 70 milions de dones al món entre 15 i 49 anys han patit la mutilació genital femenina. La Fundació Doctor Ivan Mañero, amb el suport i la col·laboració d'Ivan Mañero Clínic, Obra Social La Caixa i la coordinació de llevadores de l'Institut Català de Salut, treballa per prevenir, per revertir aquestes xifres i oferir a les dones que han patit l'ablació passar per quiròfan per poder recuperar allò que els han pres injustament. Les dues primeres pacients, originàries del Senegal i del Sudan, ja van ser reconstruïdes quirúrgicament aquest passat 30 de gener a les instal·lacions d'Ivan Mañero Clínic aquí a Sant Cugat del Vallès. En parlem amb el doctor Ivan Mañero. Molt bon dia.
Què tal, Olga? Bon dia.
Una d'aquestes pacients és la Minata. L'hem pogut veure als mitjans de comunicació satisfeta i il·lusionada per aquesta oportunitat que se li ha donat des de la Fundació. Ella havia arribat en tals sols 15 anys al nostre país. L'altra beneficiària del projecte és una noia del Sudan que havia patit una de les mutilacions més greus, l'anomenada circumcisió faraònica, que consisteix en l'extirpació del clítoris de llavis majors i menors, fent després un cosit en els dos costats de la vulva fins que queda pràcticament tancada. Queda desfet només una única obertura per la sang menstrual i la orina. En aquest cas, doctor Mañero, entenc que la reconstrucció ha estat molt més complicada.
Sí, evidentment, tenim les dos tipus d'ablació que es donen en diferents països de forma a vegades indistintament, o a vegades més freqüent en un país que un altre, i les dues són diferents a l'hora de reconstruir, tot i que l'objectiu és el mateix amb dues, no? És a dir, reconstruir un òrgan genital femení, doncs, que tingui les funcions no només de poder inclús tenir fills en un moment determinat, sinó tenir una funció estètica, una funció a més de plaer, perquè queda tot això queda absolutament mutilat, i tenir funció urinària també normal, no? Perquè no hem d'oblidar que després d'aquesta mutilació les pacients tenen molts problemes, no només el que moltes vegades es parla, no?, una mica als mitjans, no només el fet de treure-li el plaer, sinó que aquestes dones queden mutilades amb dolors crònics i amb una vida molt, molt, molt limitada moltes vegades, no? Tot això ho hem d'intentar revertir.
Ara parlava de les conseqüències, més enllà, evidentment, de la falta de plaer i les conseqüències físiques. Aquestes dones, aquesta mutilació aporta diferents conseqüències negatives. També problemes, per exemple, en el part, quan es practica precisament segons les seves creences, doncs, per afavorir-lo.
Clar, sempre dic una mica el mateix, no? És a dir, l'evolució, és a dir, en el moment que es fa una mutilació, no acaba allà. És a dir, la mutilació en l'acte mateix, moltes d'aquestes nenes que tenen inclús més enllà del que actualment diuen les organitzacions internacionals que tenen més de 4 anys, moltes vegades no és veritat, no? El que ens trobem sobre el país, nosaltres que treballem sobre la Guinea-Bissau, és que tenim nenes lactants, pràcticament acabades de néixer, que els hi fan la mutilació, no? Llavors, aquestes nenes o bé moren en el moment de la mutilació per un dolor intensíssim que els hi paga el cor, així de clar, o bé moren minuts després perquè moren dessagnades, o bé moren hores després o dies després perquè moren infectades, i si sobreviuen probablement moriran durant el part perquè el part és impossible fer-ho via vaginal, i si no tenen la possibilitat de fer una cesària, doncs la mare i el fill acaben morint durant el part. Per tant, no és l'acte només de la mutilació, sinó és un sacrifici, i és un problema que dura al llarg de tota la vida de la dona, no?
Parlàvem ara de totes aquestes conseqüències negatives, també venen donades, ara ho explicava vostè mateix, de la manera com es practiquen aquestes mutilacions. No són persones preparades, ni tampoc es fan amb instruments ortodoxes.
Evidentment, es fa per lo que seria, doncs, com a curanderos, no? Vull dir, és una cosa que es fa amb ganivets o amb gilets, i és una acció que ni es té cap tipus de cura, no? No obstant, evidentment, això no justifica absolutament res, no? Perquè ni que es fes amb la més tecnologia del món i amb millor làser del món, seria igualment de brutal i de curiós aquesta pràctica.
física, no? Que no té de costum, com diuen, no té res, no? Si no és una tortura, sotmès a la dona i punt, i no podrem parlar mai de costum de cap tipus, perquè això no és cap costum enlloc. Sempre dic el mateix, que el costum és el cafè que em prenc jo a les 11 del matí, no?
Doncs si parlava ara de treballar sobre el territori, el seu projecte de la Fundació va néixer fa prop de 10 anys a Guinea-Bissau, un país on fonamentalment treballeu des de la Fundació Ivan Mañero, on la mutilació genital femenina afecta el 50% de les nenes i les dones entre 4 i 49 anys. Vostè apuntava que fins i tot també hi ha nenes lactants. Allà s'hi treballa des de diferents vessants. Treballeu des de la vessant sanitària, però també, i crec que molt fonamental, des de la vessant de l'educació. Aquesta última és essencial, entenc, per fer entendre a les futures generacions que aquesta agressió a les nenes és innecessària. Per tant, s'han d'educar en la igualtat entre gèneres, el dret a la dona a decidir sobre el seu cos, també sobre la seva vida sexual i reproductiva. Veieu algun indici sobre el territori? Vosaltres treballeu a Guinea-Bissau. Algun indici que es comenci a revertir les ablacions?
Jo crec que el treball que fem nosaltres i moltes ONGs sobre el terreny és fonamental. És a dir, heu de pensar que les nenes que no són mutilades demanen inicialment ser-lo, perquè realment, si no són mutilades, tenen la idea de que no són pures, de que no es casaran i que, per tant, tenen un futur molt negre per no haver sigut mutilades. Per tant, és després que es donen compte, però quan són nenes és una creença que han de ser mutilades, no? Per tant, no és fàcil, però sí que, evidentment, on hem trobat més eficàcia a l'hora de convèncer a la gent i a l'hora de millorar tot això és a nivell educatiu, és a dir, a nivell de les escoles, no només, evidentment, amb els nens, que són els que al futur faran això i els hem d'evitar, tant a elles com a ells, com als nens, no? És a dir, als nens i els dir, escolti'm, quan siguis gran i t'hagis de casar i ets d'anar amb una dona, no tens per què esperar que sigui una dona mutilada i que això et donarà la felicitat, no? Ha de ser una dona normal. I després també, evidentment, fem treballs, inclús amb un imant, és a dir, per tant, des del món musulmà, perquè la gent pensa que això també és un costum musulmà, i no ho és.
No ho és, totalment
no
fals.
No ho és, no té res a veure. Doncs entre inclús diferents tipus de religions que hi ha allà també ajuden una mica a dir, escolta'm, això no té res a veure cap religió, que és una barbaritat que doncs que s'ha d'eliminar. Però on s'ha de fer molt més esforç és a nivell internacional dels governs, perquè estem parlant que és una pràctica que els governs doncs dels països aquests doncs practiquen entre ells mateixos i per tant és complexa. No és fàcil, no és un tema fàcil, però sí que ja tenim fruits a poc i entenem que comença aquest 50% a ser revertit, no?
Per tant, encara falta molta pedagogia per fer.
Jo crec que falta molta pedagogia per fer, per suposat, i torno a repetir, s'ha de fer també molta pressió des de dalt, perquè la feina que fem des de baix és bona, és irreversible, però és massa lenta, i això vol dir moltes dones cada 5 minuts, com abans ben deia, no?
Havia llegit en unes declaracions que vostè mateix havia fet a un altre mitjà, que parlant d'aquesta pedagogia, i em cridava molt l'atenció que a vegades era més fàcil que demanessin aquesta ajuda dones que encara estan a països on es practica l'ablació que no dones que, per exemple, ja viuen a Europa, perquè veuen una mica com una pèrdua d'identitat que potser a les seves filles no se'ls hi practiqui l'ablació.
Bueno, realment, quan les dones venen aquí a Europa i canvien completament de país, no obstant, això és un tabú molt important, no? I aquestes dones estan molt sotmeses al seu entorn, que encara aquest entorn és el del país d'origen, no? Realment la Minata, per exemple, la dona que m'ha operat, ella sap que ara se li ve una època difícil perquè haurà de lluitar doncs, contra el rebuig de tot el seu entorn, que ara mateix és poc, gràcies a Déu. És
perquè ella ha fet públic el seu cas.
Exacte, és a dir, el tema no és tan senzill, el problema que tenim allà, per exemple, o les facilitats que tenim moltes vegades allà sobre el país és que al nostre orfenat hi arriben moltes nenes que no tenen ni pares ni mares i podem tenir certa autoritat sobre aquestes criatures per poder-les operar sense demanar permís a ningú, però evidentment aquí la dona que ve a Europa està encara sotmesa a tot aquest tipus de rituals, de tabús. I el que ens deia la Minata és que donar el pas no és fàcil. Per això aquestes, diu, bueno, són dos pacients que hem començat ara. Aquestes dos pacients és el fruit de moltes setmanes i mesos treballant, no només detectant-les, sinó que a més de detecció han de voler fer-ho, no se'ls pot obligar. I no volen, moltes vegades, per la por que tenen a les possibles represàlies del seu entorn, no?
Des de la fundació, de fet, des de la fundació ho dèieu, no?, que és un pas que s'ha de fer des de la víctima cap al centre, cap a la fundació, que demani aquesta ajuda i no a l'inrevés, que és molt complicat.
Clar, nosaltres el que hem de fer i el que estem fent en aquest mateix moment, parlant i en els mitjans de comunicació, simplement és fer arribar informació a aquestes dones, doncs que sàpiguen que això es pot revertir, i quan es reverteix es soluciona, i que no ha de passar absolutament res, no? I de fer-li veure, doncs, que això no té raó de ser, que no té cap raó, no és cap costum, és una tortura, és una violació de la dona, i que està en un lloc que ha d'estar protegida. En aquest moment està en un país que està protegida i que pot, doncs, donar el pas quan vulgui i, evidentment, evitar aquestes quasi 10.000 nenes que tenim a Catalunya, per exemple, en risc de ser mutilades, doncs que no arribin mai a ser-lo, clar, des del país d'origen.
A Catalunya, de fet, ja fa uns anys que s'està treballant per evitar i abolir aquesta xacra. De fet, els metges hi treballen, també des de l'educació. Ara els metges podran fer signar les famílies estrangeres procedent de països en què es practica l'ablació que es comprometin a través d'un escrit a no sotmetre les seves filles a aquesta mutilació que moltes vegades ve quan es viatja al país d'origen. Si aquests pares no signen, els metges podran comunicar-ho als serveis de protecció de menors i a la fiscalia perquè estudiïn actuacions cautelars. Això es feia a Catalunya, Aragó i Navarra i ara s'extén definitivament a la resta d'Espanya. Això també és un pas endavant.
Això és un pas endavant. No tinc encara molt clar, doncs, el funcionament, no? Si firmaran, si no firmaran, una cosa molt voluntària. Jo crec que s'hauria de tenir una mica un cens, en el bon sentit, d'aquestes nenes i anar-les controlant, no? Vull dir, des de les escoles, les revisions mèdiques que fan els nens, d'alguna forma tenir un cens d'aquestes nenes que poden estar, doncs, en perill de, no? Perquè, bueno, moltes vegades aquests pares, la pressió que tenen cultural és molt gran i tenen tanta por que aquestes nenes no siguin, doncs, operades, que quan se les porten al seu país firmaran el que faci, no? El que faci falta. I realment, una vegada ha passat, pues, bueno, sí que es pot després ja culpabilitzar els pares, el que sigui, però ja està fent, no? Intentar que no es faci. Però bueno, és un protocol, és una cosa que tenim aquí a Catalunya com a pionera i que ara s'està estenent i que evidentment és algo, tot i que potser hauríem de fer alguna més, ja és alguna cosa.
La feina posterior també serà, sobretot, dels centres d'atenció primària, portar aquest control d'aquestes nenes, sobretot. Exacte. En aquestes edats més petites i adolescents. Totes les dones que han patit l'ablació poden optar a una reconstrucció?
Sí, el 100% de les dones que han patit una ablació poden optar a una millora. A una millora que, evidentment, aquesta millora pot anar des de la simple disminució del dolor crònic que tenen per la cicatrització anòmala que han fet al voltant d'un òrgan tan sensible com el clítoris. Per tant, només la millora del dolor ja és molt, fins la reconstrucció de tot un òrgan extern, doncs, que sigui finalment sensible i molt similar al que tenia, no? És a dir, realment totes poden optar i tot dependrà de si realment la mutilació va ser molt radical, doncs, la faraònica o més simple.
Què és el que recuperaran amb aquesta reconstrucció, a part del sentiment d'estar completes, com apuntava la Minata?
Doncs la veritat és que el que es busca és una millora de la qualitat de vida. I aquí englobarien moltes coses. Una millora en el caminar sense dolor, una millora al seure sense dolor, una millora en la disminució de les infeccions d'orina que tenen de forma crònica, que a vegades passen a ser problemes renals, una millora en les seves relacions sexuals, una millora en la seva identificació personal, perquè com molt bé ella deia, no? Perquè en una de les entrevistes li preguntaven, així ara estaràs més tranquil·la, no?, davant dels homes, et sentiràs més segura, i va dir ella, no, d'això res, jo el que em vull sentir sóc jo, davant del mirall, no? És a dir, no és una cosa
una
que faci...
amb una mateixa, més enllà dels altres.
No, clar, evidentment, no és pels demés, no? És una cosa personal, i d'identificació personal. Per tant, jo penso que millora molt això i, evidentment, la possibilitat, doncs, de sentir una cosa tan, tan, tan,
tan humana, inclús animal, i que és tan, doncs, tan terrenal com és el plaer, no? El plaer de la sexualitat.
Amb tot el dret que tenen de gaudir-lo totes les dones. Una bona experiència, sí. Doni bons resultats aquestes dues primeres operacions a Sant Cugat, tot i que ja n'havíeu fet a fora, als països d'origen.
Sí, la veritat és que la satisfacció més important, evidentment, de tot això és primer les d'elles i segon, doncs, les nostres, no? De saber que hem aconseguit, doncs, una petita cosa, no? I treure aquesta, moltes vegades, quan intento parlar amb la gent del món de la solidaritat, no? De que, bueno, és que clar, n'hi ha tantes, n'hi ha 70 milions, és que per dues o tres que puguem... Doncs no, dues o tres són dues o tres o quatre o cinc. És la Minata i cada una té nom, no? Per tant, no per poc que sigui l'ajuda, sempre serà benvinguda, no?
Benvinguda sigui aquesta ajuda, doctor Mañero. Nosaltres des d'aquí encoratgem a totes les dones que així ho vulguin a posar-se en contacte amb la seva fundació, que de ben segur els hi donarà l'ajuda i la informació que elles necessiten. Moltíssimes gràcies i que segueixin treballant d'aquesta manera per a aquestes víctimes de la mutilació genital femenina.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, molt bon dia.
Adéu, bon dia.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.